Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. La Federació Catalana DOP-IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Hi ha teories que asseguren que van ser els sards qui van arribar a les Balears i establir aquesta cultura ciclòpia de talaiots i navetes, de sales i pòstiles a l'illa de Menorca, que, com podem recordar, rebia la nostra illa el nom de Nura, potser derivada de la cultura dels Nurages? D'aquesta relació entre les Illes Balears i Sardenya deriva també l'origen de les formatjades o panades de carn que es consumeixen a Mallorca i Menorca per la Pasqua i que fins ara es presumia que el seu origen era hebreu, tal i com es considera a la Balear Major. El metge i investigador gastronòmic Pep Pelfort, també present a la trobada sarda, assegura més fermament que, juntament amb el formatge, el plat més antic de la cuina menorquina i mallorquina és la formatjada de carn, anomenada antigament panada, també a Menorca, com en l'actualitat a Mallorca, i sa panada a Sardenya. De fet, els sards la consideren el seu plat més antic de la civilització dels Nurages i de la forma cilíndrica ens recorda a ells. Pep Pelfort assegura que les panades sardes i les formatjades menorquines no sols comparteixen un origen, sinó que podem assegurar que en són el mateix plat. Pel fet que les receptes de la gastronomia sarda i menorquina considerades tradicionals, exemplificades en les panades i o formatjades, tenen similituds que no poden ser casuals, en proporcions, ingredients claus o amb aquest valor simbòlic de les formes. Podem dir, idò, que d'aquells primers menorquins, mallorquins i sards ens queda el gust pel formatge, les elaboracions com les formatjades i potser les coques, però ben bé són la manera més antiga de mesclar farina de blat i aigua, sense llevats, juntament amb altres menjars principalment vegetarians, captures de peixos i unes poques carns al caliu. Text de Pep Alès Salvà, del llibre Memòria Gastronòmica de Menorca.
Benvinguts a la Fonda, amb Pep Noguer. Un lloc on hi cap tothom.
La vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal. És molt més gran. A tu, amor, t'estava esperant.
Bon dia i benvinguts a la Fonda de Catalunya Ràdio. Una fonda estiuenca que la podeu fer des de la piscina, des de la barra del bar, això sí, molta aigua. La podeu fer estirats, drets, caminant, a l'ombra, on vulgueu, però sobretot, sobretot, amb bona companyia. Vinga, va, comencem pel nostre pica-pica amb la guia Virgínies de la cuina catalana. Voleu una miqueta de fruita? La tenim preparada. Un xic de pernil? També. Una recepta antiga de principis de segle? També. Una miqueta d'embotit? I tant que en tenim, també. I alguna coseta més, de tant en tant. I després el reportatge, a la segona part. Aquests reportatges que queden quallant. I acabarem amb una cita final. Què, comencem? Vinga, va.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Torrons i xocolates Virgínies, des del 1932, et porten gustos i emocions d'alta cuina. Patrocina aquest espai.
I ja tenim a punt l'Òscar Gómez del blog de cuina.net per endinsar-nos en les seves propostes culinàries. Òscar, molt bon dia.
Molt bon dia, Pep i companyia.
Què, posarem algun nou restaurant a la guia Virgínies de la cuina catalana?
I tant, hem vingut aquí per això.
A veure, què hi posem?
Restaurant. Mira, avui anem a Mataró, al Maresme, al restaurant Dos Cuiners, que és un restaurant que jo crec que se diu molt per l'època d'estiu, perquè és un restaurant de platets, que si vols pots compartir, pots fer aquesta cosa tan típica d'agafar uns quants platillos i anar-los compartint, o pots triar el menú, tenen dos menús. Nosaltres vam fer un menú últim cop que a més està molt bé de preu, costava 26 euros, i la veritat és que són plats que tenen un punt sofisticat o amb una certa imaginació, però sense cap mena de cosa estranya, vull dir, sense cap invent extravagant. Per exemple, em va agradar molt, molt una coca de pasta de full amb formatge tou i tomàquet caramelitzat, que és una combinació molt clàssica, però li donen un punt amb el formatge just fos i a la marmelada de tomàquet caramelitzat per sobre, que era una mossegada fantàstica. Fixa't que jo soc molt de tall i de peix, i em va quedar gravada aquesta coca d'entrant.
Que bé, que bé. I què més hi podem trobar aquí?
Doncs mira, si t'agraden les braves, fan unes braves fantàstiques, perquè a més de la salsa blanca, tipus aioli, li posen una mica de pebre fumat per sobre i perfumen també amb un oli picant de romaní. I li canvia totalment. La veritat que les patates braves tots més o menys tenim una idea de com són. Aquestes gotetes d'oli amb el romaní, pum! Li donen un canvi total i és amb un petit matís fa el plat també molt divertit de tastar. I per compartir, són fantàstiques aquestes braves, la veritat.
Oh, que bé, que bé, que bé, sí. Que bé.
I si t'agrada, per exemple, el fetge gras, ells fan una terrina feta a casa que està boníssima, que està molt, bueno, doncs com ha de ser una terrina fetge gras, però amb l'afegitó això que saps que l'han fet ells i no té aquest punt industrial quan et posen terrina portada de fora, que no acaba de ser ben bé el mateix quan la fan els mateixos cuiners als restaurants.
Es nota, quan només hi ha sal i pebre i algun aromàtic d'algun licor o així,
sí.
És fantàstic això, tu.
És fantàstic. I mira, si ja anem als plats, vaig menjar un bacallà amb rossinyols i una salsa de pebrots del piquillo, que estava també descomunal. I si t'agrada més la carn, ens vam fer una llata de porc amb un puré de carbassa i el suc del rostit de la carn per sobre, que fixa't que són plats al final d'ingredients molt, molt clàssics, molt, molt tradicionals. Ells els fan amb unes presentacions una mica així més modernetes, res de l'altre món, i són uns platillos fantàstics per, ja dic, pel menú o per disfrutar en grup, i el local és molt, molt informal, és potser una miqueta sorollós, això és el que, si hagués de trobar alguna cosa que es pogués millorar, aniria aquí, però bueno, això també és difícil de controlar. Quan està la gent animada perquè està disfrutant, doncs tots tendim a fer una mica de pressa. No?
I de postres, Dani?
De postres, mira, bescuit de xocolata,
oh,
amb gelat de vainilla i escuma de cafè, em va resultar molt bo aquest postre, molt bo, i també m'agrada el flam de mató amb una sorra de xocolata, però si hagués de tornar, repetiria el bescuit. El bescuit amb gelat i escuma de cafè el vaig trobar absolutament meravellós.
Oh, que bé, que bé. Doncs mira, ja hi teníem el Tres Macarrons de Mataró a la Gui Virgínies de la cuina catalana, ara hi tenim el Dos Cuiners, el següent serà el 1 o el 4, no?
Sí.
Tres Macarrons, Dos Cuiners...
Haurem de triar pel nom, no ho sé. No sé si és un bon mètode per triar restaurant, aquest.
Exacte. Moltes gràcies, Òscar Gómez.
A vosaltres.
Que vagi bé.
Adéu.
Per què ens agraden tant els torrons i xocolates, Virgínies? Perquè són fruit de la més exigent qualitat, un brillant equilibri entre tradició i innovació, perquè et submergeixen dins d'un món de noves sensacions. Perquè sempre que compartim torrons i xocolates, Virgínies, gaudim d'un petit plaer de la vida. I perquè fan que ressoni dins nostra una simfonia d'emocions d'alta cuina. Que per què som incondicionals de Virgínies? Doncs perquè Virgínies és sabor i emoció.
A la Garrotxa elaborem el pernil curat de Can Mateu, l'autèntic pernil de pagès.
El pernil de Can Mateu està elaborat amb porc seleccionat 100% d'Uroc, d'origen català.
El pernil de Can Mateu és artesà, salat a mà peça a peça i assecat sense pressa ni corrents d'aire, com es feia al rebost de les masies de pagès.
El pernil de Can Mateu, per gaudir-lo en qualsevol moment.
I aquesta sintonia és per saber de quina manera li agrada menjar-se un bon plat de pernil avui a Antonet Romero, propietari i cuiner chef del restaurant Suculent de Barcelona. Antonet, molt bon dia.
Hola, molt bon dia, què tal, com estem?
A tu t'agrada el pernil o no?
Hòstia, m'encanta, m'encanta. És algo, jo crec que és un producte màgic, no?, de lo millor que tenim.
Déu-n'hi-do.
I el gust que té, bueno, no, el que fa el temps i la curació i un bon pernil és una cosa màgica, no?
A tu com t'agrada menjar-lo? Amb pa, sense pa, amb tomata, amb oli d'oliva per extra?
Amb un bon pa amb tomàquet. Amb pa de coca, no? Cruixent, pa tomàquet de penjar, oli d'oliva. El que sí que és veritat que normalment no m'agrada fer-me una torrada, sinó que m'agrada anar alternant. M'agrada provar el pernil sol i després anar combinant amb el pa amb tomàquet. Però no sóc tant de fer-me el montadito.
Uh-huh. I a la cuina, tu que cuines una cuina fantàstica, una cuina amb salero, una cuina amb personalitat aquí al restaurant Suclent, aquí al Raval de Barcelona, com el cuines? Hi ha algun plat, alguna cosa que dius, mira, aquí el pernil m'hi encanta?
Pues jo crec que per el tema sofregits va molt bé. Posa-li, per exemple, uns callos, no? Posar-li unes puntes de pernil, evidentment una croqueta, però vaja, hi ha un sofregit que clar, aquest punt del pernil li realça molt, no?, el sabor, o qualsevol un pisto, per exemple, però vaja, amb sofregits en general sempre juga molt bé, no?
Això està bé, anava a dir aquesta potència, aquest umami del pernil, no?
Sí, correcte. I després també m'agrada molt posar algun, amb el caldo de pollastre, per exemple, algunos de pernil, que al final té potència també, o d'allò. O inclús amb un caldo de costella, algunos de pernil també m'agrada, no?
Ui, que bo. Escolta, i a tu el pernil, a l'hora, diguem-ne, d'acompanyar-lo amb una copa, què t'hi va més? Un vi blanc, un negre, un rosat, un escumós, una cervesa?
Bueno, jo qualsevol, no, però de bones a primeres, te diria xampany, vi blanc, vi negre, pel meu gust. Amb qualsevol dels tres ja vaig bé. També hi ha gent que amb manzanilla li agrada, que també està molt bé, amb un generós. Però sí, bueno, una cervesa també, I ara a l'estiu...
Exacte. Tot depèn de l'hora que prenguem el plat de pernil, eh?
Sí, correcte. A lo millor el que menys faria seria a lo millor un rosat, no? Jo personalment, però vaja, al final...
Sí, sí, contra gustos no hi ha res escrit, que diuen.
Sí.
Doncs Tonet Romero, cap de cuina, propietari del Suculent de Barcelona, esperem que passis un bon estiu, que treballis moltíssim i ens veiem.
Perfecte, mil gràcies.
Gràcies.
Que vagi molt bé.
La Fonda.
Ja hi tornem a ser amb en Josep Dolcet, el nostre xarcuter particular. Josep, bon dia.
Bon dia.
Bé, estem acabant aquest repàs per la xarcuteria tradicional catalana i avui m'emportes un que m'agrada molt i que, a més, està bé gairebé, que no sé si està en perill d'extinció.
No. Avui parlem d'un producte que té molta vida i que, a més, és curiós, perquè és el que parlàvem ahir, que parlàvem de la sacallona, i dies enrere que parlàvem del fuet. Vull dir, hi ha aquesta tríada, que és la fuet, sacallona, somalla, i nosaltres parlarem avui de la somalla.
A veure, la sacallona em va quedar clar. Una botifarra que està assecada, diguem-ne, en unes condicions una mica allò ràpides, eh? Una botifarra que val idea assecar-se. I una somalla, què és exactament?
Bé, i jo primer diré què vol dir la paraula somalla, d'on ve aquesta paraula. Els d'Osona ho saben bé, un producte somallat és un producte mig fer. Aquest és el concepte que diu el diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans i que ho sabem bé. Sobretot a Osona et diuen, aquest fuet s'ha somallat, el castellanguista s'ha somallat. Què vol dir això? Vol dir que han canviat les condicions climatològiques i aquell producte ha començat a florir, però ha començat a adquirir les característiques d'un fuet, però que no ha arribat el temps de curació del fuet i encara és tendre. D'això, jo vull pensar, això és una opinió totalment meva, que puc estar equivocat i agrairé a qui em pugui corregir, a qui em pugui aclarir, però que al final la somalla, com ha passat altres vegades, era un producte, un fuet que no sabia, el seu procés no havia sigut prou correcte, però al final ha esdevingut un producte que s'ha establert com a producte de per si, amb personalitat pròpia. Per què? Perquè és un producte tendre, és un producte saborós, i és un producte que al final, vull dir, per diferenciar-lo del fuet, doncs els elaboradors, així com el fuet és recte, la somalla la fan en forma de ferradura. I ja et dic, és ve de la mateixa família, ve del mateix procés d'elaboració, amb la diferència que si una secallona està en 7, 8, 9 dies, una somalla podríem estar 10 o 12 dies i un fuet ens en podríem anar fins als 15, 20 dies. Depèn, més o menys, també depèn de com s'elaborin, perquè també, clar, la tecnologia això canvia moltíssim. Però sempre pensem que tot això ho estem parlant des del procés d'elaboració tradicional.
Que bona la somalla, que bona la secallona, que bo el fuet. I és que els embotits curats jo crec que tenen punys, com es diu ara la gent jove.
Sí, 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 tenen punys. I a més, vull dir, jo crec que han sabut, diguem-ne, tot i saber evolucionar cap als temps presents, han sabut mantenir també aquell punt de producte tradicional i tan propi nostre, és que no n'hi ha lloc més d'aquests productes.
Acrefa, l'Associació Catalana de Ramaders i Elaboradors de Formatge Artesà, us ofereix aquest espai.
I avui, de ruta formatgera, ens anem cap al centre de Catalunya. Ens anem a Artés, perquè allà hi ha la formatgeria Gavarresa. Carles Badia, molt bon dia.
Hola, molt bon dia, Pep.
Què foteu fotent formatges en un lloc que normalment hi sol haver-hi molta vinya?
Doncs mira, va ser circumstàncies d'aquestes personals, doncs, que ja havia treballat fa molts anys en formatgeria, a prop de Montserrat, vaig desvincular-me'n després i fa uns 6-7 anys m'hi vaig tornar a incorporar formant-me i amb la sort doncs, que podíem comptar una part de la llet doncs, que era d'aquí prop. I també comptant que el tema de la tradició de la vinya doncs, i del vi en aquí al poble podia ajudar... Seria un complement del tema del vi.
Déu-n'hi-do. Carles, tu què et dedicaves abans a fer formatges?
Hosteleria, molts anys.
Sí? Què ets, el ram de la cuina o del servei?
No, del servei. Sí, durant molts anys.
Ja ho saps que ara falta molt, és un lloc on falten cambrers i cambreres,
Bueno, és una feina que no sempre treballa en les millors condicions, de cara al públic, tots aquests condicionants, sobretot el tema de les condicions econòmiques i horaris, doncs ho fa més difícil.
Vosaltres no sou, diguem-ne, ramaders, però sí que sou formatgers. Estava mirant una miqueta i vosaltres feu, bàsicament, cabra i vaca, I la vaca, teniu una de les millors llets de vaca de tot Catalunya.
Sí, sí, la veritat és que va ser un... Ja des del principi, ja, quan ens vam assabentar de l'existència d'aquest ramat, la veritat és que vam dubtar poc, perquè a més tenim la sort doncs, que compartim aquesta llet doncs, amb alguna altra formatgeria, com Cal Músic d'aquí al costat de Navàs, llavors era possible doncs, tenir la llet en aquí. Mm. I la veritat és que és per mi el gran encert del que puguin ser els formatges després.
I la llet de cabra, us aneu a parar cap a molt a prop d'aquí, a la zona del Moianès, entre Moià i Santa Maria d'Oló.
Sí, la llet de cabra, n'agafem de dues granges, la granja de les Feixes, que també elabora alguns làctics i formatges, és amb cabra alpina, que és una llet una mica més suau i és una raça que bàsicament ve de l'estat francès. I llavors a Santa Maria d'Oló, des del gener d'aquest any, també estem agafant a la cabreria, que també és una explotació molt petita, que tenen cabra murciana, i que ells també elaboren formatges, i són pastors i formatges alhora les dues granges.
Per tipologies, quina és el tipus de formatge que diguem-ne que la gavarresa hi esteu més avesats? Les collades àcides, les làctiques, una barreja de totes dues?
Mira, la veritat és que fem un ventall potser fins i tot una mica més ampli, però Amb les làctiques ens hi sentim molt còmodes, perquè, bueno, hem anat, em sembla que hem anat més o menys perfeccionant una mica el sistema. Amb els blaus també ens agrada molt fer-los, i també les enzimàtiques o pastes premsades, estem també fent tres tipus de formatge i també ens agrada. Potser amb les àcides amb els que estem trobant-hi més el punt.
Déu-n'hi-do. Clar, i llavors hi ha una altra història també, que són aquests formatges, diguem-ne, de coagulació làctica, en el qual hi poseu la coberta de carbó vegetal, no? Aquests tipus de formatges cendrats.
Sí, això, de fet, per aquí no n'hi ha massa. Em penso que hi ha més borni, que també fa una, sí, làctica de vaca cendrada. I sí, és un formatge que se sol fer amb llet de cabra, normalment, perquè d'entrada, per les característiques de la llet, amb menys maduració són més gustosos. Però tenint aquesta llet, ens va semblar que era possible fer-ho, i la veritat és que ens va anar bé, estem contents del resultat.
Home, contents perquè vau guanyar el Lactium d'Or d'aquest any, no?
Sí, no, va ser una gran sorpresa i molt, molt agradable, sí. La veritat és que ens va anar bé, no, evidentment no ens esperàvem gens, però sí, va ser una sorpresa i ens va bé, perquè és un formatge que ens agrada fer-ho.
Carles, de tots els formatges que feu, si n'haguessis a triar un, el formatge icònic de la Gavarresa, quin triaries?
Potser per història el que vam fer primer, que era el falsó, que és una collada àcida de cabra, un format molt petit, tipus francès, format de 110 grams, amb la crosta florida. Potser el que també és l'embolcall és amb un drap de cotó, vull dir que és fàcil de reconèixer-lo, i és un formatge que fa amb llet pasteuritzada, però la veritat és que evoluciona bé i sense gaires estridències, i ens agrada força.
És aquell tipus de formatge que sempre dic, és aquells que agrada a tothom, tant petits,
sí,
com grans.
Sí.
Doncs, Carles, moltíssimes gràcies per atendre avui la nostra trucada. Salut i formatges.
Moltes gràcies a vosaltres.
Matons, recuits, garrotxes, serrats, tupins, iogurts, llet fresca i tants d'altres formatges i productes lactis elaborats artesanalment a casa nostra. Des del 1982 que Crefa agrupa l'artesania formatgera catalana perquè la gaudiu a casa vostra. Som ramaders, som formatgers. Visiteu-nos a crefa.cat.
Amb el suport del Segell d'Artesania Alimentària de la Generalitat de Catalunya.
Ai, a veure, avui vaig a veure una gran amiga que ha voltat més. A mi sempre em diu, tu voltes molt, però ella plau fa. I a veure què ens explica, perquè està endinsada en molts projectes diferents, però avui en dia n'hi ha molts que conflueixen sobre el mateix, que és la gastronomia per una banda i la salut per l'altra. Però no és el mateix cuinar per un restaurant que cuinar per una empresa que fa productes els quals s'han de vendre, per exemple, a vegades embossats, o per un producte que ha d'anar a la gran indústria. I d'això volem parlar avui amb la Mireia Anglada, gran cuinera. Mira, ja veig aquí que m'obre la porta. Mireia, bon dia.
Bon dia, Pep, què tal?
Mira, ara abans d'obrir la porta estava fent aquí una mica de speech i ja has obert tu i així. Tu ets cuinera.
Sí, vaig començar com a cuinera.
On vas començar, tu?
Ostres, al carrer. Vull dir, jo vinc de no d'estudiar escoles, Pep, sinó de l'experiència en restaurants, en mercats, en rostisseries, en xarcuteries. Ha sigut més una línia de vida.
Bé, bueno, així també va començar la Carme Ruscalleda, no?
Ah, sí.
Que tenia una xarcuteria. Mm. En Santi Santa Maria també fent els seus plats, diguem-ne, amb els seus embotits. I mira a on han arribat ells. Però tu ara, diguem-ne, ja fa uns quants anys que li has donat un tom d'això de la cuina, no? Que t'interessa una gastronomia, podríem dir, alternativa a el que hem viscut, diguem-ne, els últims, 30-40 anys.
Bueno, jo et diria que l'evolució ha sigut amb el tema de salut, sí, que ha sigut la línia de la meva vida. Per no enganyar-te, va ser per un tema de sobrepès. Jo sempre ratllada, provant mil dietes... Fins...
Tu tenies sobrepès?
Uf, sí, tenia, molt, molt, molt. Llavors vaig provar la macrobiòtica, la vegetariana, totes les que hi hagin al mercat, vistes i no vistes, les he provat jo, fins que vaig arribar a entendre que control porta descontrol, no? Que o bé canviava l'hàbit o pues, que no em queixés, no anés a la víctima, simplement acceptés el que hi havia, no?
Clar, i aquella frase que diuen com allò, no comencis una dieta que un dia acabarà si no fes un canvi d'estil de vida saludable que duri per sempre, no?
Correcte. I al final la clau és aquesta. Jo avui en dia... tinc dos webs, una és sobre conferències i salut, de fet tinc un mètode que es diu mètode Serenity que acompanyo la gent amb el canvi d'hàbits, és un tema holístic on hi ha respiració, hi ha hidratació, etc. I sobretot alimentació i tècnica de cuina també, no? I acompanyo a entendre per què no es canvia l'hàbit, no?
Clar, perquè jo això que dius tu ara, a veure, jo que sóc cuiner, jo ja sé el que s'ha de menjar i sobretot el que no s'ha de menjar, no? Però, clar, com ho diu una meva amiga, diu, una cosa és la gana física i l'altra és la gana mental, no?
Totalment.
I aquí és on, diguem-ne, on pequem, no? És a dir, és com aquell fumador o aquella fumadora que diu que vol deixar de fumar però sap que no ho farà, no?
Bueno, perquè aquí podríem estar hores explicant. Per jo arribar a aquest mètode, no només vaig estudiar tot el tipus de cuina, sinó molt el tema com funciona el cervell i l'actitud humana, per dir-ho d'alguna manera, no? I hem de diferenciar molt el que és el plaer del benestar, perquè el tenim enganxat i no té res a veure, no? Aquest plaer immediat de la patata fregida, no? Que et menges, no sé què, o el benestar que pot generar, jo què sé, canviant, no? Caminar per la platja o estar a la muntanya, no? I clar, l'ideal seria arribar al benestar menjant. Jo no sóc extremista, tothom em posa com a vegetariana, no ho sóc, però sí que crec en l'equilibri, Pep. Jo crec que és la base.
Clar, perquè això és una d'aquelles coses que moltes vegades doncs, en fem el càrrec, no? És a dir, clar, quan hi ha persones que ens passa de que si no ho fem tot bé al 100%, és com que ja mentalment, diguem-ne, quan mengem, pequem, i llavors ja sembla que allò aquella setmana, allò que es diu, no?, molt popular, no?, de que comences la dieta el dilluns i el dilluns a la tarda ja l'has acabada, no?, perquè dius... Ja he pecat, no? Perquè, clar, a més, és molt fàcil pecar, no?, entre cometes, gastronòmicament parlant.
Correcte, correcte. Per això et deia, prohibició porta descontrol. Llavors, podem pecar amb un trosset de xocolata o amb una tableta sencera. És el límit al final el posaràs tu, no? I aquí l'aprenentatge és molt xulo, Jo et diria que al final, si hi ha una repercussió sèria amb la salut, aquí sí que has de posar límits, perquè al final tu ets el responsable de la teva salut. Al final, jo el que aporto és coneixement, perquè la gent pugui ser responsable i fer un canvi, no? Al final obres consciència, simplement, perquè cada un és responsable. Jo col·laboro amb l'Hospital de Can Ruti i bé, quan veig els pacients i veig això, no? Perquè cuinem, per exemple, per intolerància renal. Ostres, s'han de bullir dos vegades les verdures, han de fer...
Clar, per perdre el potassi, no?
Correcte,
per exemple.
Correcte. Llavors hi ha aliments molt restrictius, que no, ni un cacau poden, no? I dius, val la pena? I clar, ells mateixos diuen, si ho hagués sabut abans, no? És aquesta cosa de... Però també t'haig de dir que hi ha una connotació emocional darrere de l'aliment. Vull dir, és que no conec a ningú que després d'un disgust es mengi un plat de bròcoli.
Clar, no? Això és, per exemple, ara fa uns quants dies que vam tenir en Xavier Verdaguer aquí, ens deia, diu, és que a vegades fa més mal l'ansietat aquella que et provoques tu mateix, el fet de no et mengis aquest bombó, que no pas que et mengis aquell bombó. Una altra cosa és que te'n mengis 10, no? Però clar, és que el cos i la ment... moltes vegades són molt punyeteros, i el segon cervell, aquest nostre intestí, li costa, voler-se fer entendre, a vegades?
Clar, perquè nosaltres tenim una connotació de plaer. És el que et dic, qualsevol hàbit que hi ha a la nostra vida es va posar amb nosaltres perquè hi havia un reconeixement o perquè hi havia algun benestar, saps? Perquè els hàbits, per què costa tant canviar-los? Perquè, clar, perquè ens han donat bon rotllo en algun moment de la nostra vida. Si no, és que seria molt... Molt fàcil, no? I quan entrem en prohibició, el cervell reptilí es posa en perill, supervivència. Llavors aquí és on comença el problema. Llavors ha de fer molta, molta feina.
A veure, Mireia, explica'm això, perquè, clar, això del mètode Serenity, això què haig de fer jo? És a dir, a mi això em pot servir o no?
Tu entraries en un repte amb mi?
Sí?
Bueno, però t'hi has de comprometre.
Mira, fem una...
Cuida, que hi ha molta gent escoltant,
clar,
eh?
Tu... Sí, clar, és veritat. Va, tu explica'm una miqueta allò. Fes-me un spoiler, com diuen aquells, i després, en tot cas, al final d'aquesta xerrada que tenim tu i jo, et diré si ho fem ara o ho deixem per l'1 de setembre, perquè, de fet, estem ja gairebé al final, eh? Vull dir, deixem una setmana de marge, saps?
Crec que ja sé la resposta. Mira, és un mètode que vaig crear de 13 setmanes. És sobre la meva experiència, eh? De tot el que he vingut i del que he entès. Llavors, cada setmana hi ha un repte. O es treu menjar o s'incorpora menjar. D'acord?
Això, aquesta, la setmana d'incorporar, m'agrada.
I... no ho sé, eh? I cada setmana la feina és acumulativa. Vale? Llavors, el que et deia, cada setmana, a part de posar o treure menjar, hi ha alguna activitat de autoobservació, de coaching, no? De prendre presència i coneixement. Llavors, també s'ensenya tècnica de cuina, que aquí, bueno, tu i jo ja tirem. I també ho vaig barrejar una mica amb una part de nutrició, no? Per exemple, i explicar el per què, no? Perquè, per exemple, la verdura verda té clorofila. La clorofila és idèntica a la sang, no? I és, només canvia la part d'interior de l'àtom. I explicar això i per què t'ho poso en aquest moment del programa, no? I al final és acumulatiu, és el que et dic, també hi ha molts exercicis. I clar, arriba un moment que la gent puja molt ràpid i després em diu, puc baixar la muntanya? Clar, aquí és com... Jo tinc un seguiment a nivell web. Hi ha 4 webinars, perquè per mi no és un programa el compres i ja està, sinó és un seguiment, perquè crec que has d'anar de la mà. No és fàcil canviar l'hàbit.
És allò que has pujat des de Vallter fins al Coll de la Marrana i dius, ara tornaràs a baixar, va, vinga. Puja el vestiment, que acaba, no? Que és d'aquelles coses que a vegades ens passa. Clar, n'hi ha que sempre donem, diguem-ne, la culpa a la part social, no? És a dir, clar, un comença, ara acabarem les vacances, o n'hi ha que ja les han acabades, i ara, el setembre, no? Doncs ara vinga, va. Jo crec que el setembre és el mes que hi ha més gent que s'apunta al gimnàs, i a l'octubre més gent que plega del gimnàs, no? O al novembre, no?
Perquè no és sostenible. Quan tu prens una decisió així, l'has de prendre des de la consciència i des de o necessitat real, perquè hi ha una patologia i dius, jo vull canviar, o realment perquè necessites un canvi de vida. Al final, hem normalitzat la pudor a peus, hem normalitzat la sequetat de boca, el mal de cap, tot això són símptomes de medicina tradicional xinesa de que alguna cosa no funciona. That? Llavors el cos avisa i arriba un moment que et diu prou. Si tu no em fas cas, doncs jo tiro milles, no? I l'alimentació és molt important. També hi ha meditació. Vull dir, és un programa molt holístic.
Jo, a veure, jo una vegada vaig provar de fer això que en diuen els hipopressius, i malament, m'adormia, tu. Clar, amb la meditació, si t'adorms, què? És malo, no?
Bueno, diuen...
Anem bé.
Bueno, millor per moment és que l'escoltis una vegada.
Tots i totes les dietistes i els nutricionistes ens diuen que hem de canviar el model alimentari que hi ha, que no és sostenible, que hem de menjar menys carn. Jo sempre aquí, diguem-ne, en la vessania entro i dic, bé, menys carn sí, però mengem-ne poca, però que sigui poca, que sigui bona. Però també és veritat, Mireia, de que avui en dia una de les coses que es busca molt i tu hi fas molta recerca és amb aquestes alternatives a la proteïna, no? I això hi ha molt camí per recórrer i cada vegada es demana més, no?
I tant. Mira, jo l'altra part, l'altra web que no t'he comentat abans, és una web que jo assessoro indústria alimentària. Vale? Però a mi em contracten per treure additius de les etiquetes i per fer un producte una mica més sostenible, raonable, etc. Amb el tema de les proteïnes vegetals, i m'agrada que m'ho preguntis, em poso les mans al cap, Pep, perquè hi ha molta mentida i molt engany al consumidor. Llavors, clar, uns parlen de sostenibilitat. Després parlarem si vols, però fan una hamburguesa amb soja texturitzada. Normalment, nosaltres què fem quan anem a comprar? Mirem ara, perquè s'ha posat de moda, el percentatge de proteïna, i dius, ostres, aquest té un proteïna més que aquest, no? I els dos estan en base de soja texturitzada. Ja, però el client no sap que el que té una soja texturitzada amb un alt percentatge de proteïna s'ha tret a través de dissolvents com l'hexà, i que ve de l'altra punta del món.
Clar, o que la soja ve d'on ve, també.
Vale. Llavors, el preu, tot el procés... És realment saludable aquest producte? No. No, perquè a part dels dissolvents que et dic, que et diu, bueno, queda molt poquet, bueno, però queden, vale? Molts no són proteïnes senceres, hi ha alguns que sí, però hi ha empreses, per exemple, que ho estan fent bé, i aquestes empreses no surten a la llum. Per què? Perquè el producte no arriba al percentatge de proteïna, però perquè al no fer servir dissolvents, vale? La soja, per exemple, té un color més groc, no arriba a un percentatge de proteïna tan elevat. Llavors jo crec que quan es tregui un producte, i no vull dir marques, evidentment s'hauria de fer amb consciència. No només com a negoci, perquè el consumidor d'aquesta proteïna és jovent, majoritàriament. I t'hauries de vendre les carències a nivell neuronal que estan generant aquestes històries. Doncs, hòstia...
Clar, mira, per exemple, hi ha una cosa que a mi em posa una mica neguitós, i amb això no vull dir que no sigui bo, sinó que cadascú, diguem-ne, amb el seu diners fa el que fa, i a més, hi ha una cosa que aquí sempre diem el mateix, una cosa és gastronomia i l'altra és nutrició, no? Però penses, ostres, tu voltes per aquí als carrers de Barcelona i cada vegada trobes més botigues que venen uns pots d'uns batuts, que penses, però això... per què és, no? La gent sap si ho s'ho pot prendre o no, sap quina quantitat, sap el que està prenguent, no? I clar, i amb una cosa tan fàcil, no?, que va dir Michael Pollan, diu, mengem menjar, no?, te'n dones compte de que moltes vegades estem arribant a uns nivells, diguem-ne, d'alimentació, que a vegades hi ha molta gent que no menja res fresc, és a dir, obres la nevera, a mi m'agrada molt obrir les neveres de les cases, no per la xafarderia de a veure què tenen, sinó per veure què és el que no tenen, no? I això espanta una mica, no?, segons quines edats tenim.
I tant, et diria que el 70% del menjar que hi ha al supermercat no nutreix. Estem parlant d'un nivell elevat, eh? Clar, entre processos tèrmics, que això fa perdre vitamines, minerals, etc., i entre que el producte en si ja no és bo, clar, la gent de què s'alimenta? De res.
Clar, però et diré, això no és culpa dels supermercats, això és culpa dels que comprem. És a dir, fa 20 anys tu anaves a un supermercat i hi havia molt poc espai de nevera de productes processats. Si ara un supermercat X té un 30% d'espai per producte processat, és perquè el client, que som nosaltres mateixos, ho demanem. I ens hem d'entonar el mea culpa, no? Cadascú ha de fer autocrítica d'això, no?
Totalment. Jo això ho he parlat moltes vegades i em diuen, a veure, però quina és la solució? A veure, estem en una cadena alimentària, és molt complicat per això, vale? Perquè al final, si els que estem a dintre i veiem com es mou tot això, és molt fàcil dir, perquè hi ha ponents que aprofiten la por del consumidor per dir, ostres, deixeu de comprar això, és complicat.
És complicat, Mireia, però es pot fer. És a dir, hi ha vida més enllà del túnel de tot això.
I
dir,
tant.
Podem canviar la gent, no? I tu amb això ho fas.
Jo l'única solució que veig, Pep, i em diràs, hòstia, dic, és reeducar el consumidor. Per això va néixer el mètode, eh? És de, hòstia, hi ha això al mercat, que sàpigues el que estàs comprant i assumeix la responsabilitat sobre això. Abans em parlaves de la qualitat de la carn. Estic totalment d'acord. Estic totalment d'acord. Nosaltres vam fer un estudi al laboratori, vale? Que un tros de carn ecològica o ben tractada, vale? I una de carn industrial, a nivell nutricional no tenen res a veure. Que si nosaltres mengéssim la quantitat de carn que necessitem, vale? I les vegades que la necessitem, no passaria el que està passant. Llavors, és un problema realment de les vaques o és un problema nostre, no? I el que et deia del plaer i el benestar és que hi ha molta confusió, perquè nosaltres estem constantment buscant coses que ens donguin vida. No, això que deies tu, i això és dopamina. I la dopamina la donen els menjars refinats. La dopamina instantània la donen els aliments de mala qualitat. Mm. Pues clar, s'ha de fer tot un canvi que no és fàcil. No és fàcil.
Clar, i després ens arriben altres productes que a vegades pensem que són, bueno, que són tan nous, no?, i tan innovadors, i potser també és això que a vegades ens ho expliquen malament. No? Però, per exemple, les microalgues. Mm-hmm. Què és això? Per què ho fem servir ara?
Bueno, aquest encara està lluny d'arribar al mercat, eh? És una de les proteïnes vegetals que ara, per un tema de sostenibilitat, s'estan investigant. Jo vaig fer diversos estudis. Estan les microalgues, les macroalgues i el lemna, no?, que seria aquesta llentia de mar, no? Llavors s'ha vist que amb diferents cultius, bueno, doncs tenen reaccions que poden arribar a fer una estructura més sòlida. Però, clar, aquest gust iodat encara costa molt d'introduir i està molt lluny, eh? I, a més, és molt gustós.
És com el cas de les algues, diguem-ne, que bé, coneixem la nori perquè te la pots menjar amb un sushi, que és molt fàcil, no? L'enciam de mar també, però que les algues tenen aquell punt, diguem-ne, aquell sabor iodat, aquest sabor de mar, que, home, és millor a vegades posar-los com un condiment que no pas com un ingredient, no? Perquè no ens hi acostumem encara.
Sobretot aquí, eh? Perquè la cultura gastronòmica em diuen la proteïna vegetal està entrant forta? No. L'altre dia vaig mirar un estudi del 2021 i es va vendre amb import de milions 470 aquí i 300 a Espanya eren de begudes vegetals. La resta és la proteïna vegetal.
Imagina't.
I això, comparat amb la proteïna animal que es ven, és un 2%. Hi ha molt soroll, però no n'hi ha una estructura, perquè el consumidor no se n'enfia. I ves de l'Andalusia, encara menys. Entén-me, hi ha costums i creences que no es canviaran.
Clar, ara tu deies, per exemple, no? Parlàvem de la soja i dius, bueno, una proteïna com la soja, que també s'utilitza molt, i ho veiem, és la del pèsol. Però és que també tenim altres proteïnes, com el fesol de Santa Pau, com les mongetes del Ganxet, com el fesolet de l'Ull Ros, com els cigrons de l'Alta Noia, no? Com les llenties, i també ho són, no? I no cal anar a buscar coses llunyanes, no? I també ho podem fer-ho, això, no?
Totalment. Mira, jo els nanos, que lamentablement tracto molts nanos amb problemes ja nutricionals, jo els dic, escolta, em dic, si realment vols ser vegà per un tema del benestar animal, és totalment respectable, però primer respecta't a tu. I proteïnes vegetals hi ha hagut tota la vida, amb tot el tema de llegums, per exemple. Llavors, donem un pas enrere i no hem de comprar una Beyond Meat, que, per cert, va començar amb un 167 sobre el seu preu i ara està per sota del preu. Vull dir, que la gent, el consumidor, no se n'enfia. I, a més, són productes que no són saludables, Pep.
A més a més, ara amb tot això, mira, ara ja ho has vist, que fa unes setmanes es va sortir la notícia, no sé ara com està, però va sortir una a França, ja prohibiran dir hamburguesa vegana, perquè s'entén, diguem-ne, que l'hamburguesa és una cosa cultural de fa molt temps i que no se li pot dir, doncs, hamburguesa vegana o formatge vegà a una cosa que no és un formatge elaborat amb llet o una hamburguesa... També és una cosa, això, no? És a dir, hem de perdre aquesta por a voler fer còpies, no?, d'un producte i potser ens han d'inventar un nom. I, a més, hi ha coses que segurament que són molt bones. No ho sé, per exemple, hi ha una cosa que també hi esteu treballant, que és el tema dels fongs, no?, les proteïnes.
Això és veritat.
Quan diem fong, què és un fong?
Al final, el bolet, el fong, vale? El que passa que es treballa el miceli. Es treballa la ramificació que hi ha per sota, vale? Perquè quan tu agafes la cepa, no sé com es diu en català, però la cepa del fong, i la poses en un cultiu de fermentació, ramifica i curiosament fa estructures com una hamburguesa. Això sí que l'hi veig, però el problema, perquè és totalment sostenible i economia circular, vull dir, això ja té un sentit, però el problema és que l'estructura a indústria no està preparada per això encara i trigarà molt, Pep, i ja s'ha d'invertir molts diners i això és a llarg plaç.
I els insectes? Creus que això que ens diu l'OMS de fa ja tant temps, que els insectes són la proteïna del futur, però seran la proteïna, seran com un afegit, és a dir, podríem dir, com un additiu, com la sal, no? O sí que entraran, diríem-ne, directament? Perquè avui en dia, jo no sé, diguem-ne, altres llocs potser sí, però l'estat espanyol, si no recordo malament, no hi ha gaires empreses que s'adiquin a això, no? Per alimentació. Una cosa és per alimentació d'animals, que això per aquí a Catalunya en tenim alguna. Una altra és per alimentació de persones.
Que jo diria que a nivell nutricional és brutal, el bitxo, però a nivell cultural aquí no crec que entri mai. Mai. Perquè nosaltres culturalment no... Ja sé que tothom et diu, però si et menges els cargols, vale, però ja pertany a una gastronomia. El que no pertany és un escarbat, que vols que et digui, o un saltamontes.
Clar, però, per exemple, això jo recordo, no sé, era a principis dels 80, quan jo vaig veure el primer alvocat que van portar, i jo recordo que el vaig obrir i vaig dir, això, quina cosa més insulsa que hi ha, no? I, en canvi, ara l'alvocat, de veritat, estem parlant de 30 anys, però, o de 40 anys. Però amb 40 anys, com ha canviat? És a dir, l'alvocat avui en dia, hi ha el museu de l'alvocat no sé on, i mira el que està fent l'alvocat a molts països, que està substituint, diguem-ne, altres cultius, a més, amb la quantitat d'aigua que es necessita i tot, no? Que vull dir que a vegades també parlem això, no? Des d'això de sostenibilitat, i clar, jo no sé si és gaire sostenible també menjar-se alvocats de vés a saber on.
Què va, és que si entréssim aquí diem, estem fent coses sense coherència. Per què no donem un pas enrere i tornem a la verdura, el llegum, la car, amb la quantitat que es necessita? Vull dir, ens deixem de tantes tonteries. I mira que jo em dedico a indústria, eh? Però veig moltes animalades.
Estem parlant avui amb la Mireia Anglada, cuinera especialista, una gran cuinera especialista. Jo sempre dic, amb la gastronomia i la salut, que, clar, ara ens explicaves, cada vegada hi ha més empreses que busquen tenir una etiqueta verda, no? Busquen que aquells additius o aquelles es que a vegades hi ha, que no totes són dolentes, però poder-ho treure, no? Això, de fet, també ja és un bon pas de la indústria alimentària, que també vol fer un producte més saludable des d'un punt de vista, diguem-ne, de gastronomia, d'alimentació i tot això, no? Però això és possible? És a dir, quan dius això de treure additius, què feu aquí?
Tenim una feinada brutal, eh? No sí, t'enganyaré, eh? D'avui a demà no es pot, no? Però sí que hi ha alguns, per exemple, que han avançat molt. Per exemple, el glutamat monosòdic. Això ja la EFSA el 2013 va dir que ara era bastant neurotòxic i que no es podien prendre més de 30 grams per quilo de, corporal, no? Però, clar, ningú s'ha atrevit a posar-ho amb la legislació perquè, clar, tothom els fa servir. Nosaltres estem acostumats a uns sabors que totalment van directament i confonen el cervell, no? I llavors, el que, per exemple, fem en aquest cas és buscar uns llevats naturals, no sintètics, que va fer Mitsubishi, jo col·laboro amb una empresa que es diu Ricardo Molina, que col·laboro amb ells perquè m'agrada molt la base d'ingredient que tenen. Vale, perquè creuen molt en la sostenibilitat i el respecte. Llavors, són partícules, vale, que han fermentat i tenen glutamats diferents, perquè són japonesos, entén-me, i han estudiat cada molècula del sabor a la llengua i com interacciona en la fermentació. I es pot canviar? Sí. Jo conec empreses molt bones que han tret els glutamats i empreses d'embotits serios, han tret tot i han posat aquest producte natural. Clar, la diferència organolèctrica és brutal, però el preu s'incrementa.
Clar, però clar, sempre hem de mirar a veure on està aquesta diferència a vegades de preu, no? Vull dir que és molt diferent. A vegades quan parles de cèntims és una cosa. Sempre diem que el producte més econòmic que hi ha en una paella és l'arròs. I caram, escolta'm, hi ha arrossos. L'arròs no t'incrementa tant el preu del plat final, no? I, per exemple, clar, n'hi ha un altre que és els edulcorants, no? Avui al matí jo he anat a un bar i l'alternativa era o no posar-hi res, o posar-hi sucre, o posar-hi sucre moreno, que no és integral, no? Que és una mica tacat, o posar-hi sacarina, no? I clar, jo et preguntaria què és el més saludable i segur que em diràs és no posar-hi res, no?
Per què m'ho preguntes?
Clar, però amb el tema el dels edulcorants, sí. Com veus tu el futur, diguem-ne, a curt plaç?
L'edulcorant ha entrat perquè per la cosa de que no et dona hipoglucèmia, en teoria no engreixa. Però enganya igualment el cervell, vull dir, que genera la mateixa dependència i el mateix problema neuronal que un sucre. El que passa que, clar, ens enganyen en que, per exemple, i aquí m'arriesgo molt de dir-te una Coca-Cola, d'acord? I et dic el nom, no? És el refresc, no? De dir, ostres, què és millor, amb sucre o sense? És que cap, Pep, cap. Perquè al final no estem parlant de la cafeïna, no estem parlant del sucre, no estem parlant de l'aspartam. Estem parlant, per exemple, d'un additiu que és l'E150D. El coneixes?
No.
Vale, a l'E150 hi ha l'A, B, C i D. Són sucres cremats que donen color.
Ah, la cremolina.
Doncs si és salat et dona molt poc color, si és salat et dona molt color. Clar, llavors et posen una cullerada i et donen el color. Però és que ningú sap que aquesta cullerada del 150D està plena de sulfits i està prohibit a tots els embotits perquè genera problemes neuronals. Però clar, aquí com no l'etiquetem, llavors no només el problema ve dels edulcorants.
També s'han de canviar moltes normatives, moltes lleis, no?
I però costarà, perquè aquest mateix additiu es pot posar com a caramel, amb un flam. I està igual, Pep. Llavors, el límit és complicat. Llavors, hem de prendre consciència al final d'un plat de Harvard, d'una piràmide que les merdes, entre cometes, el que postres i tot això, estaven a dalt. El que passa que nosaltres li donem la volta per una manca de plaer constant, de dopamina, perquè volem més. Llavors, aquí és on comencem.
Mireia, i com hem de fer això? És a dir, on hem de buscar l'altre tipus de plaer? Perquè a l'hora de menjar no necessitem aquest plaer, diguem-ne, més momentani, no? Aquest plaer de dolços, aquest plaer d'umamis, diguem-ne, extravagants i companyia.
Bueno, jo et diria, canvia plaer per benestar. perquè el plaer al final és una pujada i baixada, és algo que busques tu instantàniament, és algo que necessites. El benestar és algo que portes. No té res a veure. Llavors, primer has d'entendre la diferència i aquí has de fer un treball amb tu. De dir, ostres, per què? Perquè, com et deia abans, hi ha molt tema emocional. Hi ha gent que menja, i et dic, ningú un bròcoli, no? Et menjarà xocolata, patates o tenir-les en restaurants. Et quedaràs tip, després et trobaràs malament o et sentiràs culpable, però, saps? I és una roda molt complicada. I no estem en un bon moment. No estem en un bon moment. Jo, el jovent, que a mi em preocupa molt, entre la tecnologia i tot, me'n recordo que vam estar mirant un estudi de que el cervell d'un jovent avui en dia està inflamat molt més que abans. Tecnologia, menjar, tot això genera problemes neuronals, Pep. Llavors aquí hi ha un treball molt, molt de divulgació.
Clar, una d'aquestes coses seria, no, buscar aquests plaers o fer, per exemple, que molts plats que puguin semblar molt avorrits, i això n'hem parlat molt i se'n parla molt i molt, però sembla que no ho aconseguim, no, el món de la... ja de casa o de la restauració, no? M'has dit el bròquil, no? El bròcoli. Fer un plat que sigui, diguem-ne, que ens doni benestar amb bròquil, que ens doni plaer, fins i tot, no amb un plat de bròquil, a mi m'agrada molt el bròquil, i ara diràs, ostres, no? A mi m'agrada molt, i a mi m'encanta. Ara, clar, tu vas a qualsevol lloc i sembla que sigui molt més fàcil fer un fregit que no fer un bròquil al vapor o un bròquil bullit o saltejat, no?
Totalment, totalment, però perquè ens han acostumat a això. Nosaltres tenim la... Mira, al final, el dolç, que parlaves abans de l'aspartam, és igual el sucre o l'aspartam, té una connotació neuronal. I el tema és que el dolç és el primer aliment que prens de petit, que és la llet materna. O tots tenim un programa de que això és benestar. Bueno, és plaer. Per tant, ens donarà alguna cosa. Plorem. Necessitem, tenim gana, ens criden l'atenció a través del dolç.
Mireia, d'aquí a 10 anys, com et veus?
Com em veig? Jo vull fer conferències per tot el món, Pep, acompanyant amb el canvi d'hàbits. Per almenys només que facis un petit clic, Pep, un petit clic, ja està. I canviant el menjar que està menjant milions de persones. Milions.
Què faràs demà per cuinar?
Bueno, ho he pensat, de veritat. Però...
Demà fas anys.
Sí, tu no m'has dit... Sí, demà faig anys.
Per tant, serà una cosa especial.
No ho sé, perquè com no cuino jo, per això et dic que demà no sé què em trobaré. Però també està aquí el plaer, saps? Aquí està l'equilibri.
Mireia, moltíssimes gràcies per deixar-nos parlar avui d'aquesta gastronomia de les emocions i per fer que aquest benestar no sigui només allò petites, guerres de plaer, sinó que el benestar sigui la gran batalla que hem d'aconseguir. Jo, si et sembla, el que vaig a fer és a mirar etiquetes. M'ajudes?
Vinga, oi tant. Vinga, anem.
I després et responc a veure si començo el repte amb tu o no.
Ah, t'ho anava a dir ara.
Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
I per acabar la fonda d'avui, una frase del senyor Felipe d'Edimburg, que diu... El xampany amb suc de taronja és una gran beguda. El xampany millora definitivament la taronja. Bueno, i una bona taronja és molt bona, eh? Això sí, del temps. Que vagi molt bé, adeu-siau i moltes gràcies.
La vida és molt més gran si la visc al teu costat. Passa que em llença l'aventura. Caic sense pressa, guardant cada mirada. Abaixo l'escut i fugen les meves pors. En l'univers de neurones enllaçades arriba el petó de la pólvora i la flama. Esclata dins meu, omplint el meu cap de flors.
Catalunya Ràdio. Catalunya Àudio. Som podcast.